A Catalunya Ràdio, tot gira migdia.
Ni Champions, ni Lliga, ni Copa. I ves, no se despisten i hagin de passar per la prèvia de la Lliga de Campions la pròxima temporada. De fet, ara mateix seria aixina. El Barça ha de superar els 4 punts d'avantatge que ara li trau el Villarreal, però tant de pensar en el futur del tècnic no pareix que siga la millor manera de fer-ho. Roda de premsa pràcticament monotemàtica sobre el futur de Rijkaard, que l'holandès ha esquivat amb l'elegància que el caracteritza. Però demà espera el València, també contra un valencià, llevant a de jugar l'Espanyol, que ara busca el tren de la Intertoto. A Pequín, ni Pedrosa ni Lorenzo. Edward s'ha endut la pole en MotoGP per al Gran Premi de demà. Més a prop, semifinals del Godó de tenis sense cap català, però igualment amb molta emoció. No hi ha hagut, en canvi, emoció en el segon partit de la final de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha tornat a demostrar per què és el millor equip i s'acaba de proclamar campió de Lliga. Tot això i encara més en el Tot Gira Migdia que arrenca ara mateix.
Zurich Connect t'ofereix els esports. Assegura ja el teu cotxe des de només mig euro al dia.
Abans de sentir què és el que ha dit Frank Rijkaard al respecte del seu futur i d'aquest partit important que demà jugarà contra València, anem cap a la piscina de Sant Sebastià, perquè com dèiem, a la Lliga de Waterpolo ja hi ha campió i a més és català. Isaac Vilalta, bona vesprada.
Bona tarda, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de Lliga, de fet no ha deixat cap mena d'espai per a la sorpresa. Avui s'ha imposat 12-5 al Barcelona en el segon partit d'aquesta final. No li ha fet falta el tercer. El Barceloneta ja va guanyar el primer partit a la piscina del Barcelona. Avui ha confirmat que és el campió, tercer títol consecutiu per l'equip que entrena Santi Fernández.
Doncs és aquest primer apunt, a l'inici d'aquest Tot Gira Migdia, l'Atlètic Barceloneta, campió de la Lliga de Waterpolo, i ara sí parlem del Barça, perquè com dèiem, eliminats de la Champions aquesta mateixa setmana, i sense opcions ja també a la Lliga, l'objectiu del Barça ara és assegurar la segona posició a la Lliga. Tot això per garantir-se un lloc a la Champions la pròxima temporada. Això pel que fa a l'aspecte esportiu, però si a Can Barça pareix que, més que això, els interessa el futur del tècnic. Entrem a les instal·lacions del Camp Nou. Maria Guixà, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
A Rijkaard se li ha preguntat sobre el seu futur, però ell, com acostuma a fer, ha tret pilotes fora.
Ha tret pilotes fora i ho ha fet amb aquella elegància, amb aquella diplomàcia que caracteritza sempre a Rijkaard. Preguntat sobre quin pensa ser el seu futur, el tècnic holandès s'ha limitat a contestar això.
Sí. Mi intención es de funcionar mejor posible, siempre. Hasta que estoy aquí, mejor posible. Con todos mis defectos, pero haciendo de todo.
L'eliminació dimarts a les Champions ha precipitat el ball de noms i també de recanvis, tant a nivell de plantilla com de banqueta, de cara a la temporada vinent. Rijkaard fa temps que és a l'ull de l'huracà. Aquesta setmana, sense anar més lluny, han ressonat les paraules del seu assessor i el seu amic Gil Van Eyl, qui confirmava al seu lloc web personal la marxa de Rijkaard de la banqueta blaugrana de cara a la temporada que ve. Rijkaard, després de desmentir contactes recents amb Van Eyl a través d'un comunicat als mitjans holandesos, avui s'ha encarregat de desmentir-ho ell mateix.
La declaración que han hecho para mí, digo que yo prácticamente cada día hablo con Chiqui y le tengo muchísimo respeto como todas las otras personas del club. Entonces la declaración absoluta no fue verdad, ¿no? Porque cuando tengo algo que decir, eso es una cuestión de respeto también, lo comunico a Chiqui. Porque no tengo secretos para la gente que me está ayudando, ¿no? Y siempre estoy pensando en lo que podría ser mejor para el club.
Rijkaard assumeix la responsabilitat i els resultats de l'equip aquesta temporada. Diu tanmateix que no serà fins que acabi la Lliga, és a dir, que en 4 partits pels Blaugrana, quan s'hauran de prendre les decisions i treure les conclusions.
Yo no creo en estas frases, ¿no? Yo creo que sí, que siempre tras una temporada, esto sucede en cada club en el mundo, me parece, que hay la planificación y hablas con la gente que decidan dentro del club lo que podría ser mejor para. Y en ese sentido todavía no hemos hablado, entonces creo que no entro en estos temas y no quiero ya sacar conclusiones. Pero lo que está claro, la única cosa que me interesa es el mejor para el club. Y después hay que decidir, llegará el tiempo.
Doncs tot això, com hem sentit, Maria, és pel que fa al futur de Fran Rijkaard, però ningú ha d'oblidar que demà hi ha un partit molt important per al Barça si és que els blaugranes no volen perdre opcions de classificar-se per a la Lliga de Campions. Ara ho dèiem, el Villarreal de moment és segon i li trau 4 punts a l'equip blaugrana. Demà partit i, per tant, avui llista. Què en destaca, Maria?
Exacte, llista. Et comentava això, que ara el proper compromís immediat és demà. Avui Rijkaard ha donat doncs, la llista de convocats pel partit del València demà al Camp Nou. A les ja conegudes, d'Iniesta i Militó per lesió de baixes. Recordem que ahir va sortir el comunicat mèdic que deia doncs, que tenien problemes als genolls i que com a mínim Iniesta es perdria 10 dies i Milito en principi doncs, faria tractament i el que es perdria serien els dos propers partits, és a dir, demà i el dimecres contra el Madrid. Doncs a les baixes ja conegudes d'Iniesta i Milito, si suma avui la de Touré ja. L'Iborià ha sofert una distensió al lligament lateral intern del turmell esquerre a l'entrenament d'aquest matí. Per tant, 3 baixes de cara al partit demà contra el València. Les novetats: el mexicà Márquez, que va estar sancionat i no va poder jugar dimarts contra el Manchester, Giovanni Dos Santos i Oleguer.
Doncs aquesta és l'última hora del Barça. Maria Guixà, bona vesprada.
Bona tarda.
La Lliga ha de continuar, encara que l'al·licient principal s'ha esvaït. Arriba el primer partit de la nova era barcelonista.
Hay que pelear por ese puesto, hay que pelear por algo. O sea, yo creo que podemos y debemos terminar los partidos de Liga con mucha dignidad, en pie, luchando y demostrando, bueno, que somos el Fútbol Club Barcelona.
Aquest diumenge, a les 7 de la tarda, Barça-València. I com sempre des d'una hora abans, amb la transmissió d'en Puyol.
La transmissió d'en Puyol de Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport.
L'amo d'una botiga parla en propietat. En una empresa, els números parlen. I a la màquina de cafè, cap i empleat parlen de tu a tu. Però al final, parlis com parlis, siguis com siguis, el més important és que algú t'escolti. A la Caixa, més de 25.000 persones t'escolten, t'entenen i treballen a prop del teu negoci i de la teva empresa. A prop teu, la Caixa. Parlem.
L'Espanyol ja fa dies que només pensa en una cosa, en la Intertoto, que és una nova via per aconseguir la classificació per Europa la pròxima temporada. Necessita igualment sumar punts i demà té un partit teòricament fàcil. Dic teòricament perquè és contra un equip que ja és equip de segona divisió i ha perdut la categoria, el Llevant. Tot i això, no se'n refien i podríem veure canvis en l'onze titular. L'Espanyol, per cert, se'n va avui mateix pac a València. David Clopés, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
I finalment, David, Kameni no viatja.
Kameni no s'ha recuperat de les seves molèsties al pubis i aquest matí ja no s'ha entrenat i no viatjarà a València. El seu lloc a la convocatòria l'ocupa el tercer porter de l'equip, Javi Ruiz, que demà al Ciutat de València serà el suplent d'Iñaki Lafuente. Són novetat Ferran Coromines, recuperat de la lesió al recte anterior de la cama esquerra, Everton i el migcampista del filial, Jordi Gómez. Són baixa Kameni i Tamudo lesionats, Baldo sancionat i Moja per decisió tècnica. L'Espanyol s'aferra a les seves opcions per entrar a Europa, que passen en gran part per superar el Deportivo a la classificació i anar a la Copa Intertoto. El tècnic Ernesto Valverde diu que els fa falta guanyar.
Hombre, para nosotros es muy importante engancharnos a la clasificación y para eso el partido de mañana es clave, porque es que ya se nos están escapando muchos trenes y hoy por hoy mantener la ilusión en esos partidos es importante. Y el partido de mañana, no solo por eso, sino también porque nos hace falta ganar. Nos hace falta tener una alegría.
El Llevant ja ha perdut la categoria, però Valverde no se'n refia. El tècnic diu que farà canvis a l'11, potser pensant en els dos partits de Lliga de la setmana que ve. Valverde diu que arriba el moment decisiu de la temporada.
No es un equipo que ha caído en el desánimo y ha bajado los brazos, que va. O sea, tú los ves entrenar, los jugadores aprietan, los jugadores entrenan bien, los jugadores quieren, no es un equipo que digas, bueno, que se deja ir, que va. Para nada. El equipo está es una buena dinámica y se nota. Tenemos esas dificultades y además el equipo lucha contra las dificultades que tiene.
La plantilla de l'Espanyol marxarà a 4:45 de la tarda amb autocar cap a València.
I mentrestant el Madrid, Schuster ha convocat tota la plantilla per demà el partit a Pamplona davant l'Osasuna, perquè l'equip, recordem-ho, pot ser campió de Lliga. Xavi Palau, bona vesprada.
Hola, Marta, bona tarda.
Un tècnic del Madrid, Bernd Schuster, que per cert ha dit que el Barça mereixia guanyar la Champions.
Efectivament, ara el sentirem. L'alemany, com dius, que ha decidit endur-se tots els jugadors, tant els disponibles com els que estan lesionats. Ha fet la convocatòria més multitudinària d'aquesta temporada i s'endú tota la plantilla a Pamplona, com deies, en previsió que aquest mateix cap de setmana la carambola faci que el Madrid sigui matemàticament el campió de Lliga. En aquesta convocatòria hi són també jugadors que no seran demà al Reino de Navarra, com Guti i Metzelder, tot i que l'alemany ja té l'alta mèdica. A l'alemany li han preguntat com celebrarà ell personalment aquesta Lliga en cas de victòria. Irònicament ha respost així:
yo no tengo idea porque no soy el organizador, ¿sabes? De todo esto no tengo ninguna idea lo que va a pasar.
Bueno, y personalmente, ya fuera de lo que pase en el campo, ¿usted cómo va a celebrar este título si lo consigue este fin de semana?
No, tampoco, sabes que no, tampoco es un tema que te preparas, ¿no? Yo creo que vamos a ver qué es lo que pasa y luego ya. Yo creo que las cosas que se organiza menos en esos temas, sobre todo, salen mucho mejor.
Independentment que s'aconsegueixi la Lliga, l'Alemanya ha dit que volen seguir guanyant tots els partits fins al final de temporada i sap que en aquest desplaçament la cosa no serà fàcil perquè l'Osasuna està ara mateix a 2 punts del descens i s'hi juga la vida per aconseguir la permanència a la primera divisió. Ha parlat del Futbol Club Barcelona, del partit que jugaran dimecres al Santiago Bernabéu, on ha dit que el que volen és tornar a guanyar. Però avui l'alemany, com deies, Marta, ha reconegut obertament que el Barça mereixia jugar la final de la Champions.
El Barcelona en semifinales mereció llegar a la final también, por lo tanto yo creo que no tanto es. Ahora, cada uno tiene que ver al final de temporada lo que ha hecho. Entonces yo creo que nosotros quizás somos de los pocos que no nos podemos quejar.
L'expedició blanca es desplaça avui cap a Navarra, no demà com s'havia especulat, i tenint en compte doncs, que no és una plaça fàcil, el Madrid no és gaire benvingut sempre a Pamplona, no és un equip amic, i veurem com reacciona l'afició de l'Osasuna. El partit serà l'últim de la jornada, comença a les 9, i el xiula Medina Cantalejo.
Quan vull impressionar els meus amics, però també quan cuino només per mi. Vull la màxima qualitat, però sense pagar més del compte. Per això aprofito les ofertes estrella del supermercat del Corte Inglés.
Carbassó, safata de 700 grams, 99 cèntims la safata.
La fruita i verdura del supermercat del Corte Inglés. No et conformis pas amb menys.
T'agrada llegir? T'agrada escriure sobre el que llegeixes i compartim?
Doncs a partir de Sant Jordi ja et pots connectar a quellegeixes.cat.
I trobaràs la teva comunitat virtual per parlar de llibres. Segur que tens moltes coses a dir a quellegeixes.cat.
I a més, una pila de jocs i concursos. T'ho deixaràs perdre?
Quellegeixes.cat, una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i VilaWeb.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
17 minuts i arribarem a les 3. El Barça-València es juga demà, també ho farà el Llevant Espanyol i l'Osasuna Madrid, i també serà el torn demà del Nàstic de Tarragona quan afrontarà el seu partit de la 36a jornada de Lliga en la segona divisió i contra l'Hèrcules. L'objectiu és seguir una setmana més sense perdre, i ja en serien 5. Això és importantíssim perquè l'equip granà s'allunya de la zona de descens. Catalunya Ràdio Tarragona, Carles Vila, bona vesprada.
Bona tarda. El Nàstic de Tarragona afronta la jornada de demà amb un punt de tranquil·litat després d'haver deixat les posicions de descens i amb l'objectiu d'aconseguir la segona victòria consecutiva a casa contra un Hèrcules que no juga res una vegada s'ha assegurat la permanència. César Ferrando no podrà fer servir els mateixos jugadors que van derrotar dissabte passat al Celta. Mingú està sancionat i Moisés és baixa per lesió. A la part positiva, Ferrando recupera el senegalès Diop i per tant podrà tornar al sistema amb 3 jugadors al mig del camp, Diop, Medina i Abel Boades. El tècnic gran assegura que cal marcar el seu ritme des de l'inici de partit.
Posar el ritme de nosaltres. No podem jugar al ritme d'ells. No podem jugar al ritme d'ells. Tinc que jugar al ritme de nosaltres. Si jugo al ritme d'ells, ens costarà moltíssim. Ells és un equip pesat. Intenta jugar els partits al seu ritme. Nosaltres hem de jugar un punt més aquesta setmana. No podem jugar al ritme d'ells. El que posa el ritme en el partit va guanyar.
Ferrando no refia de l'Hèrcules, tot i que arriba a Tarragona sense jugar-se pràcticament res, i assegura que cal guanyar aquest partit a casa per tal d'anar amb més tranquil·litat a camps de rivals tan complicats com el Màlaga o el Cádiz.
Ningú hi ha un camp a perdre, ni a passar el rato. Ells vindran així a treballar, és un bon equip. Tenen un escut que defendre-lo i tenen que morir per aquest escut. Doncs no crec jo en històries. Tots els equips són professionals i tenen que anar.
El Nàstic es troba ara a un punt del primer equip a la zona de descens, l'Albacete. Una victòria els permetria augmentar a 5 la jornada sense perdre, a més de sortir una mica més del pou de segona divisió.
I aquest cap de setmana, i encara en futbol, doncs poden quedar decidides quatre de les principals lligues del continent. De la Lliga Espanyola ja n'hem parlat, i ara ens centrem, per exemple, en l'Scudetto, la Bundesliga i la Lliga Francesa. Ernest Macià, bona vesprada.
Bona tarda.
A Itàlia, l'Inter es pot proclamar campió.
Sí, té 6 punts d'avantatge i en queden 9 per jugar-se. Per tant, si sumen un punt més que la Roma, aquesta jornada aixecaran l'Scudetto. Però no ho tindran fàcil perquè aquest és el cap de setmana del derbi Milan-Inter i el Milan s'hi juga una plaça de Champions per la propera temporada. La Roma, recordem, que juga a camp de la Sampdoria.
A Alemanya, el Bayern pot recuperar avui la Bundesliga.
Té 12 punts de marge respecte al Schalke i amb un empat succeirà l'Stuttgart al palmarès de la Bundesliga. Juguen al camp del Wolfsburg, mentre que el Schalke ha de jugar i ha de guanyar forçosament a casa contra el Hannover. Si perden, el Bayern serà automàticament campió.
A França, l'Olympique de Lyon està a punt de sumar el seu 7è títol consecutiu.
Perquè això sigui possible, cal que l'equip de l'Emperren sumi els 3 punts al camp del Nice a partir de les 5 de la tarda i que 24 hores més tard el Girondins a Bordeus perdi a Marsella. A Marsella s'hi juga, però la tercera posició, la de prèvia de Champions, i de moment la defensa només per un punt. Qui pressiona des de darrere, qui és quart, és el Nancy.
I en canvi a la Lliga Anglesa encara està tot per decidir.
Manchester i Chelsea lideren la classificació de la Premier amb 81 punts, falten dues jornades, el Manchester depèn d'ell mateix i a més els de Ferguson juguen a casa ara mateix amb el West Ham des de 3:15, el partit és al descans, guanya el Manchester per 3-1, això per una banda, mentre que dilluns a les 5 jugaria el Chelsea, es desplaça a camp del Newcastle, que no s'hi juga res, i per tant, si guanya el Manchester, és a dir, si es compleix el que està passant a hores d'ara i el dilluns perd el Chelsea, la Lliga és pels Red Devils. El Manchester, recordem, sense Rooney, ja no va jugar contra el Barça i avui no ha estat ni convocat.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys per donar-te el millor. Repsol t'ofereix aquest espai.
El quart gran premi de la temporada de motociclisme ens farà matinar. Es disputa a la Xina demà al circuit de Xangai. Es preveu, això sí, una cursa molt emocionant. Però ni Jorge Lorenzo ni Dani Pedrosa, que encapçalen el Mundial de MotoGP, han sigut capaços avui de fer el millor temps per eixir des de la pole position. Al circuit de Xangai, seguint aquest gran premi, hi ha el Damià Aguilar. Bona vesprada, Damià.
Hola, bona tarda. Ni Jorge Lorenzo ni Dani Pedrosa són a la primera fila de la graella del MotoGP, que ocupen per aquest ordre Colin Edwards, Valentino Rossi i Casey Stoner. Edwards, excompany de Rossi, novament al seu costat, però sense les obligacions cap al cap de files que va ser en el passat recent. El texà disfruta ara molt més i, a banda que la seva Yamaha va com un tro, els pneumàtics Michelin de classificació sempre tenen alguna cosa més que els Bridgestone. Però Lorenzo i Pedrosa no són a la primera fila, sinó a la segona, quart i cinquè, respectivament. El català té un ritme impressionant, però amb la goma tova no ha tingut sort.
Hem pogut aprofitar al màxim el rendiment, hem tingut dos quasi caigudes, i bueno, hem intentat fer el màxim i al final cinquens. Respecte als pneumàtics de cursa, pues, una mica millor, hem intentat millorar cada entrenament.
Jorge Lorenzo mereix un capítol a part. Al matí passava pel metge, rebia permís per provar. El pugen i el baixen de la moto a pes i surt del box en scooter per posar els peus a terra al mínim imprescindible. I ha estat capaç amb dos turmells lesionats i amb un altre en surt de por de lluitar per la pole. S'ha quedat a mig segon.
Yo me acuerdo cuando empecé a volar, ya me estaba imaginando el aterrizaje, pero no llegaba. Seguía volando. Y digo, madre mía, cuando caiga, un impacto bestial y ya sabía que me había hecho mucho daño. Que al final no ha sido para tanto, ¿no? Hay que agradecer a Dios que... perquè se nos ha aparecido la Virgen, no?
Faci el que faci demà, el mallorquí estarà bé, encara que la pluja li esgarraria la festa, igualment a Pedrosa, una situació que beneficia i molt, en aquest cas, els seus rivals Rossi i Stoner. Jorge Lorenzo feia broma en explicar que li costa treure-li el cantó positiu a la seva situació.
Porque es una situación muy complicada, ¿no? Tengo que ir al baño acompañado, no me puedo duchar, no puedo dormir bien, no me puedo girar para dormir ni nada.
Per la seva part, Toni Elias sortirà demà des de la cinquena fila. Això serà a partir de les 9 del matí en aquesta cursa de la categoria reina. La de 250 començarà a 7:45 hora catalana amb Álvaro Bautista des de la pole, amb Barberà també a la primera fila, Debon a la tercera, Faubel i Aleix Espargaró a la quarta i Russell Gómez a la sisena. A 125 l'anglès Smith sortirà davant amb l'alcoià Terol al seu costat. A la segona fila, Joan Oliver i el seu company a derbi Pol Espargaró. El de Granollers sembla que comença a fer-se amb la moto de Martorelles.
Bueno, a mi m'agradaria quedar de 5 primers. Portem ja moltes carreres fent un fatal i necessitem sumar punts. Està clar que el principal és acabar la carrera perquè sortint setens, el que està clar és que setens podem quedar, o sigui que L'important és que acabar la carrera, sumar punts.
Tercera fila per Gadea al 125, mentre Pablo Nieto és baixa perquè s'ha fracturat la clavícula i l'operaran a Madrid les pròximes hores. Cinquena fila per Efrem Vázquez i Pere Tutusaus i sisena pels companys al Repsol KTM, Márquez i Rabat. La cursa de 125 demà a les 6 del matí, hora catalana.
No només corres pel que tens al davant, també per tot allò que tens al darrere.
Avui és Dani Pedrosa. Abans van ser Nieto, Sito, Doohan, Cribiller, Hayden i altres pilots de llegenda els que van lluitar per ser campions del món amb Repsol. Perquè aquest és el nostre compromís. Donar-te sempre el millor, any rere any. Repsol en el Mundial de Motociclisme des de fa 40 anys.
Deu minuts i les 3, Nadal Gremelmayer i Ferrer Wawrinka. I ja són les semifinals del Godó de tenis, que de fet han de començar a disputar-se d'ací en molt pocs minuts. No hi ha cap tenista català, perquè Robredo, recordem-ho, va caure ahir davant el tenista de Xavier, David Ferrer, però igualment es viurà emoció i bon tenis. Tot això, però, ens ho explicarà ara mateix el Jaume Boix, que està tota la setmana seguint i pendent d'aquest torneig en Godó de tenis. Bona vesprada, Jaume.
Hola, bona tarda.
Aquestes són les semifinals que començaran d'aquí aproximadament a mitja hora, no?
Bé, una mica més tard. Quan s'acabi el partit de dobles que estan jugant encara, és la segona semifinal que s'està jugant entre els germans Sam Bryan i la parella de dobles de l'equip espanyol de Copa Davis, formada per Feliciano López i Fernando Verdasco. Aquest partit està encara al segon set. El primer l'ha guanyat la parella formada per Feliciano i Verdasco. 6 jocs a 2, ara estan 5 iguals. Si el partit s'allarga, que hi ha un tercer set, la primera semifinal masculina començarà més tard, però vaja, no abans de 3:45, que és l'hora marcada en principi per l'organització.
Molt bé, aquest partit és el, com deies, de dobles. Les semifinals són el principal atractiu d'aquesta jornada. Què ens pots explicar d'aquests dos partits?
Bé, doncs, la primera semifinal serà la que disputaran Rafa Nadal, que és el campió que defensa el títol, l'home que aspira a ser el primer que guanya 4 anys seguits al Godó. S'enfrontarà al jugador revelació d'aquesta edició del torneig, l'alemany Dennis Gremelmayer, un jugador classificat al lloc 85è de la classificació mundial, amb el que no s'ha enfrontat mai i que s'ha plantat a semifinals, doncs, per sorpresa, derrotant jugadors de la categoria de James Blake o bé de Nicolás Almagro. Es pot dir que està fent el torneig de la seva vida, encara que la setmana passada, fa un parell de setmanes, a Estoril va arribar a les semifinals i li va guanyar un set a Roger Federer. És el millor de la seva targeta de presentació, i tot i que té 26 anys, a punt de fer els 27. No cal dir que Rafa Nadal és gran favorit en aquest partit. Nadal ve d'eliminar Feliciano López i Juan Ignacio Chela, entre d'altres. L'altra semifinal serà la que disputaran David Ferrer i Stanislas Wawrinka. David va eliminar ahir a Robredo, prèviament havia eliminat a Nalbandian. Va eliminar Lapenti prèviament i després Robredo. Els rivals més destacats de Wawrinka han estat Nalbandian i a la jornada d'ahir el català Albert Muntanyés. David Ferrer, per cert, ahir feia costat a la crítica que va fer fa uns dies en Rafa Nadal a l'ATP, al sindicat de jugadors, a l'hora de confeccionar el calendari de partits d'aquesta temporada. Ahir David Ferrer ho parlava d'aquesta forma.
Totalmente, ¿no? Yo creo que el calendario está hecho realmente para los intereses de la ATP, no por los jugadores. Y bueno, es triste que la ATP busque sus propios intereses y no la de los jugadores, cuando es una asociación para beneficio de los jugadores. Y bueno, es una barbaridad el calendario que se ha hecho, y sobre todo por los jugadores europeos y latinos, ¿no?, que jugamos en tierra y bueno, siempre han mirado por los intereses suyos y por ahí pues te das cuenta de que es su beneficio, no el no el nuestro ni el de los jugadores.
Doncs són aquestes les valoracions de David Ferrer. Estarem pendents d'aquestes dues semifinals i del que puga donar de si els partits d'avui. Gràcies, Jaume. Bona vesprada.
Fins ara.
La temporada arriba al final i van acabant-se les lligues de diferents esports. Enguany segurament més prompte que mai, perquè és any olímpic i els internacionals s'han de concentrar per preparar els jocs. És el cas, per exemple, d'esports com el waterpolo o l'hoquei herba. Isaac Vilalta, bona vesprada.
Bona tarda.
Francesc Garriga, bona vesprada.
Bona tarda.
I Oriol Rodríguez, bona vesprada.
Bona tarda.
Comencem pel waterpolo. Aquest migdia s'ha jugat el segon partit de la final que dominava l'Atlètic Barceloneta i que ha acabat guanyant. Ens ho ha explicat al principi del tot gira migdia l'Isaac Vilalta i ara podem sentir ja les valoracions dels protagonistes.
I amb total superioritat va fer l'Atlètic Barceloneta. 12-5 s'ha imposat en el segon partit. No li ha fet falta el tercer, ha estat el millor durant la fase regular i és el tercer títol de Lliga consecutiu. Santi Fernández, entrenador del Barceloneta, bona tarda.
Bona tarda.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Fins quan ha de durar aquesta superioritat?
Bueno, esperemos que no acabe, ¿no? Creo que es una cosa que que el equipo demuestra, el equipo quiere. A ver, todos los equipos quieren ganar, ¿no? Pero bueno, cuando tienes una plantilla como esta, que yo pienso una plantilla de una grandísima calidad, si quiere ganar, si quiere competir con los mejores, si quiere conseguir títulos, hay muchas posibilidades de que lo consiga, porque es lo que te digo, ¿no? Es una plantilla con una grandísima calidad, es un club muy ambicioso que quiere y que quiere conseguir títulos y que, bueno, es evidente que no se va a cansar de conseguirlos, ¿no?
Tot i que avui, en el primer quart, semblava que el Barcelona us podia plantar cara, els teus jugadors no s'han relaxat.
Bueno, para nosotros esto era importante, ¿no? Porque ya en el partido de ida yo creo que marcamos una tónica muy importante y marcamos una diferencia importante. Y bueno, nos dimos cuenta sobre todo al final que si nos relajábamos, pues oye, Barcelona nos podía dar un rapapolvo, ¿no? Es evidente que el equipo tuvo la ventaja suficiente como para aún relajándose en la última parte poder ganar el partido y ganarlo de 3 goles como lo hicimos, ¿no? Pero también nos valió esa parte, ¿no? Para darnos cuenta de decir, bueno, no se puede ir relajado en ningún momento del partido, porque si te relajas en algún momento del partido contra Barcelona, contra otra serie de equipos, contra Tarrasa, contra Andarreta, contra muchísimos equipos, te van a ganar, ¿no? Y o te van a ganar, o como mínimo van a plantarte cara y te pueden ganar ese parcial, se pueden poner por delante el marcador. Entonces esto es una cosa que el equipo sabe y que durante la temporada nos ha pasado. En partidos que nos hemos relajado un poco ha habido rivales que se nos han puesto igualados o por delante en la segunda y la tercera parte, ¿no? Entonces el equipo es muy consciente que si rinde al 100% hoy por hoy es muy complicado, ¿no? Es muy difícil. Y lo que hemos hecho es eso, rendir al 100% del principio al final. Al principio ya se han salido con toda la intensidad del mundo. Es evidente que para ellos la situación era, digamos, mucho más decisiva, ¿no? Es decir, bueno, si no los paso al principio va a ser difícil que los pase al final. Y nosotros sabíamos que teníamos que aguantar ese principio de partido y luego poco a poco ir marcando las diferencias, que es lo que hemos hecho, ¿no?
El Barcelona és molt superior a les competicions estatals, però queda el compte pendent d'Europa. Suposo que la temporada que ve ja mireu cap aquí.
Mira, yo lo he dicho a varios compañeros tuyos y lo tengo muy claro, ¿no? Yo pienso que, mira, este club lo quiere conseguir y este club lo conseguirá. Con este equipo, con otro, con este entrenador, con otro, con estas circunstancias o con otras, acabará consiguiéndolo, porque es un objetivo suyo, es una cosa que el club quiere. Entonces, cuando se hacen las cosas bien, un club quiere, hay un apoyo detrás, hay un gran trabajo, no solo el de los jugadores, que es muy importante, sino el de los jugadores, los directivos, gente que intenta que esto funcione y que funcione bien, al final consigues lo que quieres, ¿no? Es muy difícil que al final no lo consigas. Estamos hablando de objetivos muy complicados, pero también te digo que es lo que te he dicho al principio, estoy convencido que el club lo conseguirá en estas circunstancias o en otras, o más tarde o más temprano, pero lo conseguirá seguro.
Okay, gràcies, felicitats.
Venga.
Santi Fernández, l'entrenador del Barceloneta. El club campió de Lliga, subcampió, ha estat el Club Natació Barcelona, la tercera posició final pel Club Natació Terrassa.
En la Lliga Femenina, en canvi, ja tenim definida la final. Hi haurà presència catalana i és que fa molt pocs minuts que el Sabadell ja ha aconseguit la classificació.
L'equip del Vallès ha eliminat el Moscardó per la via ràpida. El segon partit disputat aquest migdia a la piscina de Can Llong, les sabadellenques s'han imposat per 19-4 i així es classifiquen per la final, una final que disputaran a partir de dimecres contra l'Ondarreta Alcorcón. La capitana de l'equip, Samantha Miquel, admet que en certa manera arriben com a favorites.
Favorites no crec que hi hagin. Potser sí, en el sentit que ens vam portar la Copa a la Reina, però no vam jugar contra elles tampoc. O sigui, no és res d'igualat, perquè jugarem primer a casa seva, que allà portem molts partits sense guanyar-les, crec, i després a casa sí que se'ns dona bé i podem treure el partit bé endavant, però s'ha de jugar.
I en hoquei herba el campió serà català. Demà comença a disputar-se la final que jugaran el Polo i l'Atlètic Terrassa. Els barcelonins tenen el factor camp a favor, però a ningú se li escapa que l'Atlètic és un autèntic especialista en els play-offs.
Els dos rivals es coneixen a la perfecció. La fase regular de la Lliga 0-0 a Can Salas i 3-3 a Barcelona, mentre que la Copa d'Europa, l'Atlètic Terrassa es va imposar sobre el Polo, a banda de derrotar-lo també l'any passat a la final de la Lliga. Uri Freixa, davanter de l'Atlètic, diu que l'equip barceloní serà un enemic molt dur.
Entre uns i altres ens coneixem molt bé, no? Els entrenadors també pues es coneixen molt bé. La veritat és que nosaltres aquests últims anys pues els hem derrotat amb la Lliga i aquest any amb la Copa d'Europa, però bueno, crec que això d'haver-los derrotat, crec que estan molt ferits, no? Per tantes vegades que els hem derrotat, i crec que serà un enemic pues molt, molt dur, eh?
Per la seva banda, el Polo entrenen en aquests moments per preparar el primer partit de la final.
I un apunt d'última hora referent a l'hoquei patins femení.
S'està disputant la Copa d'Espanya a Burgos i el Voltregà i l'Igualada s'han classificat per les semifinals que es disputaran aquesta tarda. Les semifinals enfrontaran Voltregà contra el Bionet Ribes de Madrid i l'Igualada contra el Viesca Gijón.
I encara temps per explicar-vos que els Utah Jazz seran els rivals dels Lakers en les semifinals de la conferència. Estan guanyats els Houston Rockets per 113 a 91.